Ràdio Maricel, a cel obert.
Com que anem saltant de tema en tema, doncs mira, anem enfilant les coses, però començarem per la tablet, perquè en la tablet hi ha xifres, i començarem per aquest apartat. Bé, d'aquest inici del curs escolar, que ha estat un inici complex, que ha estat un inici amb molta canalla pendent de ser escolaritzada, que ha estat un curs en el qual, recordaran vostès, que quan parlàvem amb els directors de les escoles i també amb els directors dels instituts, per unanimitat, tothom coincidia en que fa falta una nova escola i que segurament faria falta un nou institut. I ho deien d'una forma molt, molt categòrica. Després, bé, vam saber, doncs ho va dir l'alcaldessa, que la Generalitat demana que l'Ajuntament faci un informe sobre la necessitat d'una tercera escola, tal, tal, tal. I això que en vam esperar molts, a l'escola nova, que havia de ser de dues línies i va acabar sent d'una línia, i fins i tot es pensava que potser ni seria escola. I ara estem així. Regidor David Martínez, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Una mica més a prop del micro,
sisplau. Bon dia, Vicenç.
Perquè aquesta tablet porta, diguem-ne, que moltes dades vinculades a les xifres d'aquest inici de curs.
Bueno, porta dades de com estem actualment.
De com estem.
Als centres educatius, en el tema de ràtios. I, bueno, bàsicament...
Estem alts.
Estem alts, amb forces grups, diria que en un 80% de grups ja estem per sobre ràtio, inclús en alguns grups.
En un 80% de grups?
Sí, 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 en un percentatge molt alt. Inclús hi ha grups que ja tenen, doncs, 20, bueno, alumnes, 27, 28 alumnes a la classe.
Per refrescar la memòria de tothom, la ràtio de quants alumnes és?
Bueno, la de P3 són 20, i a partir de P4 doncs ja passem a... Són 20, P4, P5 em sembla, diria que són 22, llavors hi ha 25, no?
Entesos.
Primària, però estem per sobre, la majoria de grups, per sobre de ràtios. A tall d'exemple, comentar que la regidoria, el Departament d'Educació, està rebent i reunint-se amb famílies constantment. Hi ha molta gent que està venint a Sitges a viure i s'està empadronant.
Està clar.
I a tall d'exemple, així, les últimes dades que tenim, doncs, bueno, des del 22 de setembre fins ahir, es van matricular 7 infants a primària, per exemple, però, bueno, clar, amb la matrícula viva...
Del 22 de setembre fins ahir?
Sí, fins ahir.
És a dir, en 10 dies, 7 nens.
Sí. I això, doncs, bueno, que està passant, passarà, i ens està preocupant molt perquè normalment quan s'accentua més la matrícula viva a Sitges és a partir del gener.
Que és, quan... és que precisament aquí vaig per intentar entendre una mica la situació. Si això d'aquest any veritablement ha passat de cop i volta.
Bueno, això d'aquest any ha passat perquè tampoc ens han escoltat. Aviam, nosaltres des del 2019... quan vaig ser regidor d'Educació, em sembla que ho he explicat ja algun cop, doncs la primera era l'única que vam tenir i els vam posar en, diguem-ne, en alerta, perquè el desenvolupament urbanístic que es preveia a Sitges, doncs, era el que era i és el que és i serà el que serà, perquè encara no ha acabat, encara sí. Falta molt. I els hi vam dir, vigileu perquè en curt termini doncs, tindrem problemes, perquè les escoles també són les que són i l'oferta és la que és. Però clar, tot això es va agreujar amb la pandèmia perquè ja va venir gent a viure a Sitges i que s'ha establert a Sitges. Per tant, doncs aquí ja va ser la primera el primer vis, no? Sèrio.
Tenim dos factors, desenvolupament urbanístic, pandèmia i moltes persones que han fugit de les ciutats per anar a buscar llocs.
Això mateix.
Tenim la qüestió de la guerra.
Tenim la qüestió de la guerra, que van vindre moltes famílies refugiades amb infants, per tant, també se'ls va haver d'atendre i oferir un centre educatiu. Tenim també, doncs, bueno, tot el que s'està edificant, a més, tots els pisos HPO que s'estan construint i tot aquest, diguem-ne, aquest matxembrat o totes sí, aquestes, sí, sí. Aquestes circumstàncies,
aquesta combinació,
doncs va provocar el que ha provocat aquest any, no? Que ens troguéssim al mes de l'1 de setembre, doncs amb 89 alumnes pendents d'escolaritzar Sitges, entre infantil, primària i secundària.
O sigui que, per resumir-ho, això era previsible que passés?
Des del meu punt de vista, sí. Des del meu punt de vista, sí. De fet, també fa dues setmanes ens vam reunir amb el nou director dels serveis territorials de la Vegueria del Penedès. Li vam mostrar els nombres, els números.
Sí.
Vam estar parlant amb ell per tal que ja es prenguessin solucions de cara al curs vinent i a futur, proper. Ara, com bé deies abans, estem esperant l'informe de territori d'urbanisme, bueno, d'urbanisme, en el qual se'ns indiqui quin és o el calendari o com està previst el creixement urbanístic
poblacional
a Sitges en el moment actual que estem, diguem-ne, durant aquest any i de cara a l'any vinent, per tal de fer-los arribar al departament i a partir d'aquí, doncs, que busquin solucions. Són ells que han de buscar solucions.
Anava a dir paradoxes de la vida. El departament demanar un informe a l'Ajuntament quan l'Ajuntament des del 2019 li deia que acabaríem d'aquesta manera perquè Sitges estava creixent.
Sí, però al final és el que t'estic dient. O sigui, al final són números. Ells només treballen amb números i ha d'estar tot molt ben justificat perquè prenguin segons quin tipus de decisions. No? I llavors, doncs, bueno, doncs ja els hi farem arribar perquè entenem que de cara al proper curs, evidentment l'escola o l'institut o la llar d'infants no estaran construïts. Igual ja hi ha la decisió presa del que es farà i a on i com.
Difícil amb aquesta tarda sí que ve i amb aquest any que ve.
Però s'hauran de prendre decisions perquè ara mateix amb els grups que estan oberts als diferents centres educatius que no es podran tocar, evidentment, els nens ja estan allà,
sí.
Però podríem dir que tindríem mitja escola.
O no, és clar, el pas que es va.
Per tant, doncs, bueno, caldrà prendre decisions de cara al proper curs perquè la situació que ens hem trobat aquest any penso, i no sóc l'únic que pensa així, que ens hi tornarem a trobar.
Aleshores.
Hi ha d'haver doncs, aquesta previsió i aquest treball previ, perquè quan ens trobem al mes de maig, juny, doncs la feina estigui feta.
A partir d'aquesta evidència, amb la mà al cor, us veieu venir que l'any que ve serà un any de mòduls?
Jo no ho descarto.
És que
jo no descarto. No vull dir un sí categòricament, perquè no depèn de nosaltres tampoc. Però
no hi ha solució més ràpida que aquesta?
Sí, no ho descarto. Pensem que l'escola Maria Usó va començar així, amb 4 mòduls, em sembla que era, no?
Sí, sí,
va anar
sí.
Creixent i es va fer l'escola, i l'escola Agnès ni en parlem. Vull dir, van estar 16 anys, no? Jo crec que sí. No.
Sí, sí. És que, esclar, una escola nova de vell nou d'un any per altre no es farà.
No, i a més pensem, vull dir, no és que és, vull dir que és diguem-ne que és de lògica, vull dir, amb la previsió de creixement que tindrà Sitges ja, fins d'aquí uns sí. 2, 3 o 4 anys, estem parlant que passarem a tenir 40.000 habitants.
Ara faria una mala pregunta,
doncs.
Perquè, és clar. I és una hipòtesi, però repeteixo que és una hipòtesi amb molta versemblança davant la situació que explica el regidor i davant l'estat de les coses. A veure si els mòduls hauran de tornar a situar-se on estaven els mòduls que es van treure fa 4 dies.
Ai, no ho sé. Mira,
és que
això ho parlem
roda,
amb la,
roda el món i
ho
torna
parlem,
bord,
ho parlem amb la regidoria i riem per no plorar.
És
perquè,
que, és que esclar,
perquè és, jo crec que és un dels tràmits que s'han fet més ràpids per part de l'Ajuntament i del Departament,
el treure els mòduls.
I realment ara a vegades riem perquè diem,
sí,
escolta'm,
sí. I ara
hagués pogut tardar i s'hagués pogut allargar en el temps perquè igual ja tindríem la solució, no? Haguéssim tingut la solució, però bueno, les coses són com són.
No ens apostem, perquè cada dia ens apostaríem a algo, però vagin a saber si tornarà a haver mòduls
no sé.
Allà d'on es van treure, perquè no es pot fer una escola nova en 9 mesos. I, per tant, tots aquests nens que hauran de ser escolaritzats i les ràtios que s'hauran de complir, perquè
sí,
no pot
més,
ser...
A més a més, Vicenç, perquè els centres educatius, vull dir, és el que dèiem, ja estan saturats, no se'ls hi pot demanar més. Vull dir, nosaltres estem supersatisfets i superagraïts de l'esforç que estan fent els centres, les direccions, els professors,
pues que,
la comunitat educativa, perquè realment estan tirant del carro, però com una, bueno,
clar,
una cosa exagerada.
Sí, si en un 80% se superen les ràtios...
Sí. I espera't.
No, esclar. I espera't. Aleshores, enmig de tot això hi ha circumstàncies específiques, com per exemple, hi ha alumnes que havien d'entrar a escola pública que han acabat
a
la concertada.
Diguem-ne que el centre educatiu que té més disponibilitat actualment és l'Escola Pia.
És l'Escola Pia.
Però també això en genera...
Una situació
complicada, perquè també poso... Diguem-ne que abans de tot dic que qui pren la decisió d'escolaritzar segons quin centre educatiu és la Generalitat. A partir d'aquí, a l'inspectora.
Per tant, aturem-nos un moment aquí.
Que no.
De tota aquesta llista de nens i nenes que han de ser escolaritzats, la gran majoria, evidentment, estem parlant d'escolaritzats a l'escola pública.
Sí.
Quan l'escola pública no dona més de si, perquè ja té totes les ràtios més que superades, evidentment, hi ha un dret a l'escolarització i aquest dret s'ha de poder oferir, s'ha de poder complir. I aquí és on entra l'escola concertada.
Això mateix.
Aleshores, és la Generalitat, dèieu, el que decideix quants d'aquests nens que no poden ser escolaritzats a la pública s'escolaritzin a la concertada.
Si nosaltres com a regidoria, com estem a l'OME, a l'oficina de matriculació, podem dir, escolta'm, els hi diem, creiem que poden, pues, aquest nen de, jo què sé, per dir alguna cosa, de P5, pues, pot anar a aquest centre o aquest altre, però finalment qui decideix on va no som nosaltres, sinó que és el departament.
Sí, sí.
Que passa que això, és el que et deia, genera una situació complicada perquè les famílies doncs, volen portar els seus nens on els volen portar, en aquest cas la pública, i es veuen obligats a anar a una escola concertada amb el... Diguem-ne que... I la repercussió que té això és que, clar, un cop ja estàs dins de l'escola concertada, actualment, tal com estan les escoles públiques, és molt difícil que aquest nen pugui sortir de l'escola concertada. Per tant, entenem que farà la seva etapa lectiva pues, a l'escola concertada.
Interessant reflexió.
Vull dir una cosa també.
Sí, sí.
Tant l'escola pública com l'escola concertada tenen uns projectes fantàstics
i
el nivell educatiu és molt alt. Vull dir que quedi clar.
Sí, sí.
Eh?
Sí, sí. Al final, els nens estaran esplèndidament atesos i desenvoluparan.
Passa que les famílies, pues, bueno, cadascuna decideix on vol anar el seu fill i en aquest cas doncs, bueno, es veuen obligats a anar a l'escola concertada quan tu com a família...
Una qüestió molt, molt, molt òbvia, perquè és clar, a l'escola concertada es paga una matrícula. Qui assumeix aquest cost?
Bueno, en principi, el primer any de curs, aquestes famílies no paguen. Ho assumeix l'escola, en tot cas.
Sí.
Però sí que és cert que després, doncs, aquí es complica, perquè en funció dels ingressos, llavors sí que han de pagar... O no. No sé si tota la quantitat que es paga normalment, però clar, és un altre greuge envers l'escola pública. Per tant,
perquè aquelles famílies pensaven precisament en l'escola pública i ara es veuen amb aquella obligació, o es veuran amb l'obligació, d'encara que no sigui pagar, evidentment, la matrícula sencera, pagar una part d'aquesta matriculació a l'escola concertada.
Sí, és complicat, eh? La veritat és que no és fàcil i bueno, ja et dic, en genera... ja no a mi, que també, sobretot al meu equip, no?, de la regidoria, doncs una situació d'angoixa. També des d'aquí vull dir que estic molt content i molt satisfet de la feina que han fet perquè han estat uns dies i setmanes molt intensos per part d'ells.
És a dir, ara tots els nens i nenes estan escolaritzats.
Sí.
Una altra cosa és que estan escolaritzats amb calçador.
Sí.
I amb calçador, en el sentit de que les costures de les aules i de les ràtios comencen a saltar per tot arreu.
Això mateix.
En vindran més de nens i nenes per escolaritzar al llarg d'aquest curs?
Segurament, sí.
Perquè si hem de seguir... Esclar, si el que ha passat aquests 10 dies, que no hagi de passar d'allò, però si hem de seguir aquesta progressió aritmètica...
Sí, sí, van venint. Venen... Hi ha reunions, venint i es van matriculant.
Els que puguin anar venint, de moment, es poden anar situant en els centres escolars de Sitges?
A dia d'avui, sí.
A dia d'avui, sí.
Sí. A dia d'avui, sí.
Mare de Déu. No ens havia passat, feia molts anys que no ens havia passat això.
Sí, sí, bueno, jo no...
Molts.
No ho recordo.
Que hi hagués aquest overbooking literal de matriculacions a les escoles... i la impossibilitat de poder-lo satisfer i aquesta necessitat ara absolutament peremptòria d'un nou centre.
I després també hi ha un factor que ens ha sorprès molt gratament, a més, perquè nosaltres pensàvem que bueno, moltes famílies de les que venen a viure a Sitges, doncs, bueno, vida a Sitges en fan poca, algunes, i pensàvem doncs, que els fills d'aquestes famílies, doncs, diguem-ne que la tendència seria anar doncs, a escola privada... Doncs no, ens ha sorprès molt perquè gairebé totes aquestes famílies demanen per inscriure els fills o escolaritzar els fills a l'escola pública. Per tant, alguna cosa estem fent bé, no?
I el que dèieu, els centres, evidentment, estan demostrant, anava a dir, una capacitat de resiliència.
Sí, total.
perquè Garrett...
Fa mans i manigues.
Aleshores, per tancar l'assumpte, diguem-ne, d'educació, aquest mes de setembre, tan singular, de la jornada contínua i les activitats extraescolars, aquest matí col·lateralment amb Pau Canut, amb el director de l'Utrillo, per aquesta qüestió dels curtmetratges i dels tràilers que l'Utrillo fa pel festival, teníem aquella sensació de, com que es presentava tan malament, al final no ha anat tan malament com això, no?
Sí, sí, diguem-ne que els inputs que m'arriben o que ens han arribat a la regidoria per part dels centres són positius. Bueno, com dèiem, no ha anat tan malament.
És, creuen els responsables dels centres que és una bona solució o que és un plantejament que no està malament?
Sí, ells el que han transmès és que els hi ha agradat, el que passa que sí que és veritat que després jo crec que això s'ha de treballar bé, perquè no és el mateix com s'ha fet ara, després estem parlant de jornada continuada, que canvia, perquè al final fins a les 4 i mitja o fins a les 3 en aquest sentit, doncs s'allarga, s'allarga una mica més l'horari. Però bueno, és tot parlar-ho i treballar-ho. De fet, ja es va començar a treballar
amb... O sigui que estaríem en aquest registre de... Ha anat bé, però no es poden fer les coses tan precipitadament,
Jo particularment, i per tot el que he escoltat i el que s'ha vist, vull dir, jo crec que diguem-ne que el plantejament no està l'adequat, ni idoni, i s'ha fet ràpid i sense tenir en compte doncs, els centres educatius, no? I la part, diguem-ne... Bueno, són la part principal. Si s'hagués fet amb temps i consensuat i parlat, doncs segurament hi hagués hagut gent que no li hagués agradat, però bueno, ja les coses s'entomen d'una altra manera, no? Perquè llavors també et pots organitzar i llavors ja saps què vindrà. De fet, em sembla, si no vaig errat, ja s'ha dit que de cara a l'any vinent es mantindrà l'inici de curs, com aquest any, vull dir... Bueno, doncs una miqueta sí, així, sí. No? Jo no cal que ho diguis d'un any...
Ja tothom es posa els peus en remunt.
No cal que ho diguis d'un any a l'altre, però amb uns mesos d'antelació, doncs no estaria malament.
Tampoc ens apostem res, però que no estarà arreglat de cara al curs que ve serà la climatització dels centres perquè no passin
calor. Aquest és un altre tema que també vam parlar amb el director de serveis territorials.
I vinc, ventiladors. Ai, no ho sabia, bueno, tampoc, això que no es poden col·locar ventiladors de peu a les classes.
No, són ventiladors a la paret i que han d'estar instal·lats, diguem-ne, elèctricament.
Ja. Perquè no en caigui cap, no es pugui fer molt bé cap criatura.
Que passa que també, per exemple, no sé, l'escola Agnès de Sitges, doncs clar, quan es va construir amb el sistema de clima, de climatització, aire condicionat, calor... Bueno, a veure, hi ha una normativa, però al final també estàs construint uns centres que tens unes facilitats, no?, perquè els nens i nenes estiguin en unes condicions adequades...
Còmodes i bé.
Doncs fem-ho servir, no? També és veritat que s'ha de fer servir amb coherència, perquè al final també és un cost, i evident, que ha d'assumir doncs, l'Ajuntament, no?, en aquest cas, perquè és qui paga els consums. Però, bueno, si fa calor, doncs, escolta'm, s'ha de fer...
Alguna cosa s'ha de fer perquè...
Bueno, jo és un dels altres temes que vam parlar i que li vam dir que de cara al mes d'abril-maig els centres ja ens havien dit que no volien que ens trobéssim en una situació semblant a la que han passat ara.
Lògica.
Bueno, clar, com sempre dic, nosaltres com a Ajuntament apretem, insistim i estem a sobre. Al final, clar, vull dir, la decisió no és nostra i és, a vegades és frustrant, sí. Perquè on va la gent a petar no és al departament, sinó és a l'Ajuntament.
És a l'Ajuntament.
Però bueno, ja és normal.
I això que us demanava en clima també per l'espai festes.
També estem... Bueno, és un tema que també el tenim sobre la taula... I ja,
doncs, sí?
Bueno, clima o mirar d'aconseguir o...
Que no refredi tant ni s'escalfi tant.
Algun sistema, que n'hi ha, perquè diguem-ne que l'imaginari festiu estigui en unes condicions òptimes, diguem-ne.
Perquè allà fa molta calor.
Allà fa molta calor.
Molta, fa calor. És veritat, fa calor. Sí. I molta fred, també?
Entenc que sí. Ja t'ho diré. Ja t'ho diré, perquè clar... Però sí, entenc que sí. No. Al final també estem parlant de patrimoni, estem parlant d'un imaginari que s'ha de conservar, s'ha de cuidar, i a més, després d'aquesta legislatura que hem estat, doncs, diguem-ne, hem rehabilitat i restaurat els gegants, els americanos, els gegants vells, el drac també se li ha fet un... Doncs jo crec que s'han de cuidar, perquè són peces molt valuoses per a sitgetans i sitgetals, no? I pel patrimoni nostre.
D'acord. O què dius ara? Dijous que ve vindrà vindrà l'home del servei, l'home, bueno, l'home dels serveis, el responsable dels serveis territorials d'educació del Penedès.
Ah, el Josep Maria Colomer.
Josep Maria Colomer, molt bé. Si heu de fer alguna petició a la ràdio, la ràdio. Oh, escolta.
Ho heu aconseguit.
A veure, sí, la història és, vindrà a veure com sortirà. Però vindrà. I preguntarem a veure qui diu, perquè la llista de peticions és llarga, eh?
Aquí et demanaria que a veure si surten compromisos.
Sí?
Sí, tu pots.
Jo puc, mare de Déu. Si m'haguessin de sortir compromisos de mi, sí, com si fos regidor, mira, com si fos regidor. Bueno, que vindrà el senyor Colomer. Estupendo. Dijous que ve. Alegria. Pim, pam, pum. No dirà que es farà una nova escola, eh? Suposo que ja ho tenim clar, això.
No ho crec.
No, home, encara no. No sé, ja us ho dic jo, que segur. No ho dirà, perquè dirà, no, això s'ha de tots, això del treballar-ho i de parlar-ho. Bé, estàvem a l'Espai Festes, als Gegants, que van ser, bé, al darrer ple municipal van sortir unes quantes coses d'aquesta festa major, que ha anat molt bé, i la Santa Tecla, que ha anat molt bé, fonamentalment, entenc, regidor, perquè s'ha pogut gaudir com sempre. Més enllà de totes les altres coses, s'ha pogut gaudir com sempre.
Sí, la veritat és que, a veure, falta reunir... Ara, precisament demà em reuneixo amb el president de la comissió, passat demà em reuneixo amb la presidenta de l'agrupació Vots Populars per fer una mica de valoració, no?
Hi ha hagut una mica de d'allò, eh? Ja ho sabia, hi ha hagut una mica de...
Tot té solució.
Sí?
Tampoc ha estat tan...
Tampoc ha estat tant,
no,
eh?
No. Però sí que és veritat que la valoració realment és positiva, sempre... Com dèiem, com sempre es diu, sempre es pot millorar i es poden millorar moltes coses, evidentment, per fer les valoracions després de les festes, però sí que era un moment molt esperat, igual que ho va ser el Corpus, era un moment que sabíem que hi hauria molta gent que voldria sortir al carrer, que vindria a Sitges, que voldria disfrutar, gaudir, tant els balladors com la gent que ho veu des de l'altre costat, i realment la Festa Major de Sant Bartomeu i la de Santa Tecla han anat molt bé. Aquí també vull agrair molt diguem-ne que la responsabilitat i l'actitud de la gent, tant balladors com públic en general, perquè era una de les coses que també, bueno, estàvem pendents de veure què passaria amb l'eufòria, no? de viure el moment, però no, ha estat un comportament exemplar per part de tothom i s'han viscut les dues festes, bueno, d'una manera excepcional i fantàstica, recuperant aquells, diguem-ne que recuperant, no?, aquells moments, aquells sentiments, aquella il·lusió, no?, i penso que ningú se'n va recordar de la pandèmia, ningú, ni dels dos anys anteriors que havien patit tant, que està molt bé, fantàstic, i per tant, doncs, jo estic supercontent per tothom, perquè al final som servidors públics, portem les regidories que portem, però al final treballem per la gent i quan tu veus la gent amb les cares d'alegria, de satisfacció, d'haver-s'ho passat bé i de... Bah, això és el que no té preu, no?
Em deixeu posar una mica d'aigua al vi?
Endavant, i tant, sempre.
Com que sigui que n'hi ha molt de vi, eh? Que la majoria és vi, però anem a posar una mica.
Tota setmana n'hi havia molt.
Va. Una reflexió del regidor sobre si veritablement la festa s'està fent tan gran i complexa de gestionar que per una comissió, sigui aquesta, sigui l'anterior, sigui la que vingui, sigui la d'aquí 20 anys, és molt difícil fer anar aquest rellotge amb totes les responsabilitats que comporta.
Bueno, començant per diguem-ne, realçar la tasca de les comissions, que pobres fan una feinada impressionant i que és d'agrair moltíssim, i felicitar, evidentment, a la Comissió de Festa Major per tota la feina que ha fet aquests dos anys, aquests tres anys, no?, i que ha fet sobretot en aquest. La Festa Major s'està fent gran, és una festa igual, bueno, diríem que igual que el Carnaval, no?, però és una festa que genera... Hi ha moltes activitats, hi ha molta responsabilitat i hi ha forces actes i diguem-ne que la gestió no és fàcil. La gestió no és fàcil i s'ha de buscar aquest engranatge i saber exactament, doncs, bueno, quina tasca té, doncs, cada element, diguem-ne, no?, la comissió,
ho pregunto,
la regidoria...
Per si amb tota la...
Els balls...
Amb tota la confiança i honestedat del món, clar, també cau en ple estiu, la vida és molt diferent en ple estiu, perquè el carnaval, diguem-ne, que agafa tota la casa treballant a l'estiu, no? Qui ajuda la comissió? Davant d'aquest embalum que suposa una festa major i una Santa Tecla. Més enllà d'aquest suport implícit i explícit que té, eh? Però veritablement, si creieu que a la comissió li faria falta, digue-li un grup, digue-li, jo què sé, un equip que pogués, d'alguna manera, gestionar moltes de les coses que la comissió, des d'un punt de vista de desenvolupament de concerts, col·locar cadires, coses d'aquelles de logística, d'infraestructura, etc.
Bueno, jo crec que la comissió s'autogestiona bastant bé, diguem-ne, no? I ara mateix són 15 membres i treballa conjuntament amb la regidoria i treballem transversalment amb moltes regidories de l'Ajuntament de Sitges, en especial, evidentment, doncs, la brigada municipal, que engloba, doncs, bueno, tot, des de lampistes, des dels que posen les tanques.
Sí, doncs. Sí.
Després hi ha un... Vull dir que jo crec que s'ha de buscar i es busquen aquests treballs transversals, aquestes sinergies. Sí que és cert, doncs, això que et deia, no? que la festa major s'està fent molt gran i és evident, doncs, bueno, que igual s'ha de fer un replanteig en aquest sentit, no? Aviam, no? També posar sobre la taula, doncs, cal fer-se gran i tothom vol gaudir de les festes com més millor. Tot això exigeix també que hi hagi un pressupost que acompanyi tot això, perquè, clar, la gent no, suposo que n'és conscient, però, clar, la gent ja veu la festa organitzada, feta, però darrere de tot això...
Refresquem la memòria. Pressupost de Festa Major i Santa Tecla, a grosso modo?
Pues, podria dir que són uns...
grosso modo.
En general serien uns 340...
Uns 340.000 euros, més o menys?
Sí, potser alguna cosa més, sí. Vull dir, no és... a més, ja pensa que aquí també hi ha la licitació de la pirotècnia...
Jo sí que no sé si és molt o si és poc pel que és una festa que pres, la dimensió que pres la festa major, eh?
És un pressupost molt alt.
És un pressupost molt alt.
El que passa que sí que és cert... I a més ho tenia per aquí, però bueno... No...
És a dir, amb números, allò, fent abstracció, és un pressupost molt alt?
Sí, jo et diria... Mira, jo ho tinc aquí, eh? Tu vaig a... Estem pressupostant...
Sí, per Festa Major i Santa Tecla.
2019-2020,
sí.
La Festa Major de Sant Bartomeu i Santa Tecla, més o menys, eren uns 430.000 euros. Val? Aquest 2000, evidentment, arrel de la pandèmia, doncs, va disminuir... I aquest any doncs, també ha disminuït perquè el pressupost que vam plantejar a l'inici d'any doncs, es va fer a l'octubre, novembre de l'any passat, per tant, encara no sabien què passaria, però és un pressupost molt alt. Aquí doncs, penseu que hi ha tanques, hi ha escenaris,
sí.
Mil coses, no? Abans de res volia dir una cosa, que també no ens deixem... No vull oblidar els voluntaris, que també fan una tasca molt important, eh? Però sí.
Diríem que ho mantindríem amb uns 430.000 euros.
Això és el que es va...
El que seria l'any que ve?
Bueno, això és la proposta.
La proposta per l'any que ve seria de 400.
Ja et dic ara
que no serà.
Que això no serà.
Perquè l'any que ve venen vaques magres.
El pressupost d'any vinent, evidentment, serà un pressupost retallat. Per tant, quan et deia jo que s'ha de fer un replanteig, doncs s'haurà de fer un replanteig de veritat, saber quin pressupost disposem i a partir de saber el pressupost que disposem, doncs, més enllà
fer d'acord amb el pressupost,
no es podrà anar.
Vàries preguntes, fins on el regidor pugui, vulgui i cregui. Barraques ha tingut moltes pèrdues i l'Ajuntament ha d'assumir part d'aquestes pèrdues?
Bueno, Barraques, jo sé les pèrdues que va comunicar el Josep Maria Tubau quan va venir aquí.
Quan va venir aquí?
I l'Ajuntament no ha assumit cap euro d'aquestes pèrdues, per tant...
Creu el regidor que n'haurà d'assumir algun?
És que no tenim diners, tampoc.
No, però, pregunto, no, per concepte.
Jo puc dir ara, a dia d'avui, que no.
Que no.
Que no.
És a dir, que aquests entre 50.000 i 70.000 euros?
Sé també que Barraques està doncs, movent-se per intentar fer activitats i algun tipus d'esdeveniment per poder doncs, aconseguir doncs, finançament per poder assumir doncs, aquestes pèrdues. A mi em sap molt de greu, la veritat.
Però en aquest sentit, l'Ajuntament no pot assumir
no.
Diguem-ne, ni una petita part, ni gran part, ni res del deute de Barraques, eh?
No.
D'acord.
No. I després, bueno, ja ho has comentat tu abans, el ple com va anar. Vull dir que si estem intentant poder assumir... costos que tenim que arrel del pressupost a la baixa que teníem a principis d'any.
Fins on sabeu? El 2021 es va presentar un pressupost per la restauració dels gegants que sí. Ja era de 32.000 euros o de més de 30.000 euros?
No, jo et diré la veritat i et diré com va anar.
Va.
El pressupost del 2022, eh?
Sí.
Hi havia un pressupost de 16.000 euros per la restauració dels gegants. Al principi era el pressupost que teníem plantejat i amb aquest pressupost suposadament s'havia de fer tot. Sí que és cert, tal com vaig dir al ple, doncs que un cop doncs es va començar a treballar amb els gegants, doncs van anar sorgint complicacions. O es van anar trobant diferents tipus de, diguem-ne, que d'entrebancs que es van haver d'anar superant.
Faig un incís, i em dieu honestament si és cert o no, eh? M'apunten, em van apuntar. Des del juliol del 2021, l'Ajuntament tenia un document on s'explicava tot i es detallava el pressupost de tot, i on l'estimació de la restauració estava per sobre dels 30.000 euros. Des del juliol del 2021.
Hòstia, doncs...
Pregunto. Això és el que, diguem-ne, mig m'assegura. Des del juliol del 2021 l'Ajuntament tenia un document on s'explicava tot i es detallava el pressupost de tot.
Hi havia un pressupost, sí.
El que de passa restauració que... dels gegants de més de 30.000 euros.
El que passa que, diguem-ne, que quan vam començar a treballar i es va pressupostar el 2022, a la partida pressupostària només hi van posar 16.000.
Teníem...
Sí.
Ho dic per si en teníeu coneixement que era més de 16.000 el que valdria la restauració dels gegants o no. Que podeu recordar, eh?
No. Nosaltres, a veure, en principi sabíem que podria augmentar,
podria més,
evidentment.
Però no pensàveu que seria el doble d'aquesta quantitat.
No.
Aclarit.
I una part dels vestits, que sí que els vestits, quan es comença a treballar i es comença a veure
l'envergadura que pren això,
que no és tragèdia, al contrari, però vull dir, a nivell econòmic, que comences a veure realment doncs, que això se n'anirà. Que passa que també, doncs, bueno, com deia, vull dir, restauració de lo que és l'estructura, restauració de les cares...
Tot.
Passamaneria, perruca, els ulls que van també aparèixer de vidre,
sí, sí.
Amb una a la geganta, el gegant no. Els vestits també doncs, són cars. A més, també una altra cosa que vull deixar clara, amb aquest any, tot el tema aquest de la guerra, tot també ha fet augmentar el preu de tot.
El que ens voleu dir és que tots i cadascun d'aquests 32.000 euros estan absolutament justificats
des del punt de vista de la
feina de la restauració.
Sí, tenim el pressupost del taller Casserres de Solsona, ho tenim tot detallat. Vull dir que
us va cridar l'atenció el debat aquest?
Bueno, em va cridar l'atenció en el sentit que, com et deia abans, vull dir, nosaltres quan ens hi vam posar, hi havia dues opcions. O deixar els gegants a mitges, que jo crec que ningú vol, o assumir el cost de la restauració íntegra, perquè al final és patrimoni, i jo crec que ara, i a la vista està, no? Que ostres, han quedat superbé, tenim gegants per anys. Mm-hmm. No? Va cridar l'atenció, bueno, jo crec que em va cridar l'atenció moltes coses, no? Perquè al final
doncs...
Estem parlant de diners que van destinats a patrimoni, van destinats a festes, parlem que, com vaig dir ple, a dia d'avui, amb la incorporació de romanents, del primer romanent i d'aquests 31.000 euros, encara estem quasi 200.000 euros per sota del pressupost del 2019-2020. Per tant, i Carnaval se'ns va disparar pel tema de les carpes i bueno, de la carpa i...
I ara són les
també,
dones,
eh? Sí. Ai, perdona.
No.
Dic que després també...
Farem una cosa, quan tornem a tenir el regidor, com que encara ha de fer balanços, de parlar... també de la colla Mariceu, tal. I la presidenta és home o dona?
No ho sé.
Adéu-siau,
sí que hem de parlar de més coses, sí.
Són les 12, fins demà.
Perdona, eh?
Home, no, i ara...